Tots sabeu, la Càtedra Ferrater Mora, a més d'organitzar aquelles sessions que ara he comentat, com les d'Helena Toreca, que és que alguna persona de diferents camps d'alguna ciència vingui i faci 18 o 15 dies a Girona durant un curs sobre la seva obra, també fa això que en diem intermitents. I la gent té les ganes de posar en contacte gent d'àmbits diferents, tal com vam fer l'any passat amb el tema de la imprecisió, en la matemàtica, en l'economia, en la filosofia, en la tecnologia, i avui ho fem a través de la persona del senyor Paco Vidal. Paco Vidal, que era sociòleg, és periodista, és directiu de mitjans de comunicació, una persona que té imatge pública, mai tan ben dit, que ha servit durant molt temps per les pantalles de la televisió, quan ha exercit directament com a periodista, per exemple, durant anys a Televisió Espanyola, durant molts anys a Antena 3, on ha tingut càrrecs d'alta, altíssima responsabilitat també executiva, i ara continua embarcat en projectes de temàtiques i de projectes internacionals de notícies, etc. Per tant, per nosaltres és un plaer extraordinari que sigui aquí, perquè el tema que ell mateix ens ha proposat, informació, educació i empresa de l'era digital, ens sembla un tema provocatiu i que ens pot il·lustrar a nosaltres, que som grans bastant diversos els presents. A la tarda, la sessió de la tarda del 5, es farà, recordem, a la sala de graus. Hem hagut de fer-ho així perquè avui hi havia la consciència que el senyor rector ja ens havia pres la sala de graus, i evidentment se l'havia pres perquè nosaltres no podíem disputar-li, i hem hagut de venir aquí. Però a la tarda, que no hi serà, la podrem ocupar nosaltres. També aquesta tarda a les 5, la segona sessió es farà allà. Moltíssimes gràcies.
Jo m'excuso perquè efectivament el dia 15 de març, com durant la transparència que teníem preparada, vaig tenir una febre que em va dir sortir de Madrid. Bé, jo amb tota la humilitat jo accepto aquesta invitació i li agraeixo, però a més vinc per aprendre, no? O sigui, vinc per contrastar amb vostès que són de sectors diferents de l'ensenyament o de la pedagogia o d'altres disciplines. El tipus de coses que jo veig des dels mitjans de comunicació, des del tipus de la transformació que s'està produint al món i vostès coneixen tot això, que no acaba de quedar clar, però és igual, perquè ens entenem de quin és el títol que donem a la nova societat a la que estem parlant. Tots sabem que sortim de la societat industrial i que passem en una nova societat, que podem dir societat o industrial, o li podem dir societat cibernètica, o li podem dir societat de la informació, però tots sabem que aquesta és una transformació tan profunda com el desenvolupament de l'agricultura 2.000 anys abans de Crist, o com la pròpia revolució industrial. Com que tothom sap aquest tipus de coses, jo els diria que després m'indiquessin per on volien que portessin el diàleg, i jo molt de gust escoltaria també i debatem coses. No? Ara, jo crec que tothom ha de tenir consciència que la possibilitat de la transformació que estem vivint al món no és només que de sobte podem veure molts més canals de televisió, que això és una cosa que en última instància secundària. En última instància secundària. Algunes de les teories que estan fent, per exemple, sobre el teletreball, no són exactament tan com s'esperava, tan profundes, entre altres moltes coses, per la soledat de la persona a casa seva que va treballant. Hi ha projectes diferents per fer-ho, però és evident que, per dir d'una manera molt tècnica, l'àtom té menys pes i la informació, el bit, lo immaterial, té en aquest moment un pes molt més superior. I això de tant, jo ho portaria amb tota amistat, però posar un cas que tenim a Espanya, tan greu, que és el cas d'Astúries, no? Astúries tenim situació pràcticament a l'època, encara que també per a més, ple no, no? La pràctica, perquè era o d'un mosso d'incidència o d'un treballava amb un amb una amb uns en el pas, diem, en aquesta societat d'Astúries es troba que ha estat una regió de monocultiu industrial d'una societat que se'n va cap avall, i no perquè la siderúrgia tingui de desaparèixer, però molt el pes que tenia, perquè hi ha altres aleacions plàstics o el que sigui, que industrialment els han substituït, perquè des del punt de vista energètic, doncs aquest carbó, doncs hem arribat a la conclusió que era un carbó molt subvencionat, perquè tenia una baixa potència calorífica, i per tant hi ha altres instruments, el gas, el que sigui, altres, altres energia, i perquè en definitiva la energia que va ser el motor industrial no és el motor d'aquesta nova societat. El motor d'aquesta nova societat és la informació. I aleshores tot això fa doncs, que estudies en principi, i comentava un dia el president d'Astúries abans, Antonio Trevín, doncs em deia, és que a més, el més complicat que tenim no solament és el problema del monocultiu industrial, sinó que a més és la mentalitat que tants anys d'empleats indirectament de funcionaria, per tant, allò era, òbviament, òbviament, però de subgrup industrial de l'INI que tenia Astúries, fa doncs, que hi hagi diner, hi ha diner, per exemple, perquè les jubilacions anticipades, perquè de vegades ajuda la gent amb més diners que els que tenia, hi ha diner a Mieres i a l'Andreu de totes aquestes ciutats, i això comporta aquest tipus de problemes de les aquestes famílies, però els fills d'aquestes famílies tenen molt poca perspectiva, perquè diguem-ne, aquesta entrada de diner s'acaba amb la vida, diguem-ne, dels acords que es van tenir els potents i els estudiants a les negociacions d'aquesta recuperació. Ara, doncs, tenim aquí, de sobte, que com a conseqüència d'aquesta transformació de la societat en general, doncs una regió relativament estabilitzada com en Astúries doncs té uns problemes de futur francament molt preocupats, sumats a la desorganització geogràfica, perquè Astúries no està de pas si va després, etc. No? Si veiéssim, per exemple, el cas italià, doncs és evident que fa anys, als anys 70, sempre parlàvem de la potència del triangle industrial de Gènova i Milán, que després per altres raons, justament aquest retrocés general de la indústria, aquesta pujada dels serveis, doncs, ha tingut una situació complicada. Amb un que deia, no hi comptava ningú fa uns anys, i avui té set vegades, un membre superior té set vegades de treballadors al sector de l'electrònica, que el que tingui Espanya té un poc potent, diguem-ne, i un poc important. Per tant, la profunditat de la transformació toca a les ciutats, toca a les regions, toca als països i toca a les persones. I toca a les persones. I l'exigència en aquesta nova societat per cada una de les persones, per exemple, en el camp de l'educació o en el camp de la transformació nostra, professional, que us asseguria, és molt més profunda, molt més exigent del que era doncs, fa uns anys. Si vostès agafen un diari qualsevol, que qualsevol dia, com a mínim, veig a Barcelona, a Madrid, en altres ciutats que doncs, viatja, es troba doncs, que contínuament està ple de cursets, de seminaris de reciclatge, etc. Això passa potser menys per la universitat, perquè per les raons que sigui doncs, de màsters, etc., hi ha molta enganyisa, però ja, en realitat la necessitat d'agafar-se a alguna cosa d'aquesta exigència que les empreses avui dia doncs, tenen, i perquè un ha fet una carrera, probablement amb això no tenim que començar. I ara molt més que abans, perquè les prediccions de la Unió Europea és que la renovació professional de tots i de les persones és igual que la Unió doncs té que ser molt més alta del que era fons. Tot això fa que ens creï des del món de l'escola, des del món de la informació, però des del món de l'empresa, una situació completament diferent. Però també aquesta nova societat ens porta altres possibilitats. Altres possibilitats que jo voldria escriure breument i que són més teòriques, diguem-ne, però són teòriques perquè, per raons que explicaré, perquè no hi ha la base, per exemple, de les xarxes de comunicació que es necessiten per aquesta situació. No les tenim, però les tindrem, s'estan construint i, per tant, la situació doncs, pot ser molt diferent dintre d'un parell d'anys. Perquè, com diu i ho vaig tenir, que segueixo tenint gran amistat i em segueixo considerant un nivell a la Universitat de París, el professor Manuel Castells, actualment a Berkeley, que ha fet un dels llibres més importants, alumne, a més del professor Alain Durek, no? Era el seu jove professor de la càtedra, i després doncs, és un, probablement un dels pocs o l'únic espanyol que tingui possibilitats d'arribar un dia un premi Nobel o una distinció realment, diguem-ne, sorprenent en el camp de les ciències socials i en el que hi ha aquest el seu llibre de la societat rec doncs que s'ha traduït ja a 20 idiomes fa dos anys és una de les peces capdals que hi ha per entendre aquest canvi de societat i el professor Manuel Castells assenyala que una de las características principales de esta nueva sociedad, de esta transformación, de este paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial es la velocidad de los procesos. Eso es una cosa muy importante a tener presente. O sigui, quan estem parlant d'aquestes coses, no estem parlant a 30 anys vista, probablement estem parlant a 2 anys vista. I en general, a la història dels mitjans de comunicació sempre ha estat així. Quan va començar a popularitzar-se la ràdio als Estats Units, la ràdio va trigar 30 anys per arribar a 60 milions de llars, amb els que comercialment es considera els Estats Units. I va necessitar 30 anys per anar guanyant el mercat i perquè la darrera família, la número 60 milions de l'estat de Wisconsin o d'on fos, tingués la ràdio. Ja tenim tots la ràdio. I això va trigar 30 anys. I quan després es va descobrir la televisió, va popularitzar, diguem-ne, es va sortir al mercat la televisió per arribar a aquests 60 milions a llars americanes va estar exactament 15 anys la vida de temps. I quan després ha sortit l'internet, per arribar, no als 60 milions, perquè 60 milions no hi és, però per arribar amb una proporció, diguem-ne, tan alta o equivalent que poguessin fer una mesura, doncs això ha trigat 5 anys. Per tant, els processos determinen, la velocitat dels processos determina una de les característiques fonamentals de la nova societat. I aquest procés, diguem-ne, de popularització, d'entrar al mercat, de la sedimentació, diguem-ne, d'alguns dels nous fenòmens que estem parlant, als quals m'estic referint o em referiré, tenen sempre molt presents que no estem fent de Julio Verne del segle XXI i que tot això serà dintre de 30 anys. Tot això pot ser, i algunes de les idees que puguin sortir aquí, la gran facilitat, la gran repte i la gran, diguem-ne per altra banda, que fa tremolar possibilitat és que tot això es pot fer possible, que pot ser possible diguem-ne d'una manera clara. Bé, jo voldria sobretot fer un esquema, diguem-ne d'altre, comentar i discutir amb vostès i després deixar obert un temps perquè tinguessin temps sobretot de sentir per les persones. Jo no estic en català el títol, però després farem el que podem. Això, a part del títol, no es veu. Però és una prova que posa 15 de març. És una prova que tenia acabat el 15 de març. Va ser impossible. Va ser impossible. Potser els hi surt el cas. De la televisió a la xarxa, per tant li falta un servei i de falta un fil, que és una connexió, perquè només d'aquí surt un fil que va a la xarxa elèctrica perquè tingui alimentació. Però nosaltres el que hem de fer és una xarxa amb un cable pel qual entri o surti. De manera més primitiva o suficient, ho podem connectar amb televisió. Perdó, el telèfon normal, en el sentit d'un par de hilos de cobre, connecta el par de hilos de cobre, i aquesta és una possibilitat. Però si a més a més podem connectar-ho amb una xarxa de cable, coaxial, i per tant que tingui més capacitat de velocitat, diguem-ne, la informació que va per aquí, aleshores, aleshores, aquí li falta una paret i aquí li falta un fil, i no elèctric, sinó un fil de comunicacions. Si més no, el de l'altre. Si pot ser d'una xarxa de cable, molt bé. Però, punt de vista tecnològic, això sembla que el trau a la ritme en el que la tecnologia entra en la seva obsolescència, doncs és plenament acceptat. S'ha acabat donant una volta doncs, amb aquest ritme i deixem parlar de l'assassí. I l'altra qüestió és que, segons la Unió Europea, el 80% de la població activa necessita renovar la seva formació per no quedar excluït, diguem-ne, del món de treball. Si hi ha algun comentari després o estem sobre la qüestió, jo no sóc fet en aquest tema i, per tant, entretenen d'aquest tipus de documents, però fora poca. Hi ha coses generals, però jo crec que val la pena recolzar, però no per vostès, potser per un altre tipus de públic, vostès ho saben, no? Perfectament, de que l'escola i els mitjans de comunicació, els mitjans convencionals, no n'hi ha prou, i per tant, que tenim la possibilitat que els nous mitjans de comunicació, per tant aquella televisió, amb aquest servei, amb aquest fil, puguin ser vectors de la nova societat de la informació i del coneixement. Això està bé com a definició, però a mi m'agradaria dir com a idea pràctica què és el que podem fer i sobretot recollir les idees que es puguin tenir al voltant d'això. No cal dir que això que sembla una contradicció, és una ironia que jo poso, deliberadament. Diu, solo una formació continua a l'hora de la vida serà el primer empleo. Això és perquè tota la persona anuncia i diu, se necessita que sea joven però con gran experiencia y gran formación, i diu, nosaltres en què quedem? Aleshores, com ho fem això? Com ho fem? Això fa que els currículums que arriben a les empreses siguin uns currículums en els que realment la... després actualment s'ha d'explicar, no? Perquè hi ha molta trampa amb aquestes històries. Però al final resulta que hi ha gent amb 20 i tants anys que té no sé quants màsters amb això, amb UAC, etc. Perquè jo crec que és una mica el dibuix gairebé agosarat o una mica absurd d'aquesta exigència que la gent es troba a les empreses, vol dir, però vostè diu, escolti, jo ja soc llicenciat en ciències del que sigui. Bueno, està bé, però això és per començar a parlar, però a més què és vostè? Aleshores, la idea, la quantitat de gent que està apuntada de dir, però vostè no sé, suposo que Girona, no sé si això funciona així, però és una cosa que la persona és una cosa que realment fa pensar que algunes coses no estan funcionant en el sistema perquè sinó qualsevol màster convocat en un diari en un anunci de no sé què, de màrqueting de seguida té 200 persones apuntades a uns preus absolutament inassequibles per moltíssimes famílies i sembla que sense això no tinguem la porta per entrar. Ara, això no treu el problema de fons. I és que hi ha una distància important entre el que s'explica a moltes universitats o escoles imaginàriament que estan a la paix i que després no són el que se demana a un del treball. Si em permeten, no voldria passar-me el dia, no voldria abusar d'anècdotes, però els tinc que explicar una que a mi em va convir especialment. Van proposar quan jo era director o estat, entre altres no recordo, d'un institut, d'una escola que em va semblar molt interessant, que estaven formant gent, que estaven 6 mesos a Espanya, 6 mesos a Alemanya, 6 mesos a Anglaterra i 6 mesos a París, d'economia, etc. I tal, i vam acceptar un estudiant, a un dels amics que tenia, que era el departament d'internacional, un estudiant, que va fer un treball bastant llarg, 6 mesos de pràctiques amb nosaltres, i al final em va dir el director de l'escola i el tutor que li farien l'examen i que jo havia de participar en el tribunal per fer l'examen d'aquella noia. Van venir en Antena 3 i amb molta solemnitat, nerviosa, va fer un treball, va fer una presentació sobre el meu departament d'internacional. I va explicar unes coses, després d'estar 5 mesos allà, absolutament incomprensibles per mi, parlava del meu departament, i absolutament incomprensibles per mi, amb un llenguatge absolutament inassequible. I quan vam acabar, jo no sabia si allò era un zero o tenia que recórrer jo cap a acabar el doctorat econòmic, que sempre tinc penjat i problemes de feina, al moment si el torno pas per la quarta. I em sembla que aquesta vegada sí l'acabo. No, i finalment, quan vam acabar, el professor van quedar absolutament extasiats de la meravella, diguem-ne, de la presentació de la noia. I jo, sincerament, ho reconec, un càrrec de consciència, no em vaig atrevir a la veritat el que em passava i vaig estar molt moderat, diguem-ne, per punt desconcert. Per punt desconcert. Aleshores jo vaig reflexionar i dic, si aquesta és una organització d'una escola que probablement els preus eren extraordinaris, que tenia una certa capacitat, diguem-ne, de gestionar amb nosaltres el que poguessin entrar en una empresa com el que és una persona, no? Per què? Perquè a mi vaig tenir aquesta sensibilitat, tu se la porta, no? Però que ha passat 6 mesos amb un i 6 mesos amb un. Realment, ho han creat una nova secta, que és el que jo vaig dir. Ho han creat una nova secta i es parlen amb un llenguatge i amb uns conceptes que s'escapen, però el que sí que és dir que no tenien res que veure amb el món de l'empresa, no tenien res que veure amb el món que jo treballava. I quan finalment vaig fer la prova del nou, com deia en les divisions, ja no hi va provar amb una altra extraordinària, però jo vaig haver que expliqués a la resta de la gent del departament la seva visió. I van quedar tan extasiats com un servidor, no? Però vull dir que en el món aquest es pot produir també que estem entrant en que amb la necessitat de crear una cosa nova, etcètera, estem creant aquí, per tant que exigeix i no sigui poc rigorós, una secta, i una que és molt poc pràctica a l'hora de la veritat, perquè aquests són els altres problemes que tenim. Bé, aleshores, jo bàsicament el que es podria dir des de la televisió, és que això de l'arribada de la televisió per cable, la televisió per satèl·lit o la televisió que arribarà de la digital canal, és una revolució realment molt important. No sé si vostès estan familiaritzats amb aquestes qüestions de la tècnica, però deixin que faci un petit esquí, només per dir una cosa, de què és això de la televisió digital, no? Sense explicar el que és el sistema binari i tot aquest tipus de coses. Caldria. Senzillament, el que vol dir que pel segment espacial que nosaltres teníem amb un satèl·lit que teníem, imagina't un transponder, que és un grup de canals amb un satèl·lit, un transponder que tindria 1, 2, 3, 4, 5, 6 canals que arribaven en aquest moment, el tema de la digitalització, el tema que aquests canals de televisió, i per tant d'informació, no de programa, tampoc és una escola, per cert que sigui, el tema de que el passar analògic a digital vol dir que la senyal de televisió l'hem transformat en un sistema de combinacions de zeros i d'uns, pot donar una senyal i aquesta és una completament diferent, i la combinatòria de zeros i d'uns ens pot donar infinites combinacions, però ens permet desenvolupar un sistema que se'n diu de compressió digital, pel qual nosaltres, per un software especial, som capaços de comprimir, per exemple, 8 senyals que venen aquí de televisió, les comprimim perquè passin totes per aquest espai, sempre i quan al final d'aquest espai nosaltres siguem capaços de tornar-les a obrir. Aleshores, al passar de l'analògic al digital, nosaltres, si som capaços, i ho som, de comprimir totes aquestes senyals i treure-les aquí, resulta que aquest transponder que teníem de 6 canals, nosaltres podem donar 48 canals si el poder de multiplicació doncs és 8. Això del poder de multiplicació, el poder de compressió, teníem de 4, ja s'estan fent proves de 10, depèn de la capacitat d'informació que tingui cada un d'aquests canals. Òbviament, si és un canal esportiu, necessita molta més informació perquè contínuament està canviant doncs, el pla de la informació, amb un quadre concret, amb un frame de televisió, doncs això és completament diferent i després es veu al públic, etc. Això és un canal de telenovel·les, necessita més informació perquè això són tres persones i un sofà i a més és molt estrany. Per tant, si tinguéssim un canal d'aquest tipus, el poder de multiplicació és per 8, si és canal d'aquí tindríem per 4. Però l'important del tema és que de sobte nosaltres ens hem trobat en que això, el sistema de satèl·lit, la televisió fa molts anys, ja es va veure quan va arribar la Lluna, però el satèl·lit això ja existia, però el digitalitzar tot això és el que ens permet la multiplicitat de canals. I això fa i no cal canviar la televisió. Per què no cal canviar la televisió? Perquè el nostre televisor, exactament igual, té aquest aparat que ve la senyal digital, la torna a transformar en analògic, té capacitat per un sol canal, però bueno, està bé, per un sol canal, si no estaríem més aparats d'aquests, perquè el cervell, diguem-ne, la memòria que té això, li dona per això, i el nostre televisor ho rep exactament igual i no cal que canviï. Aleshores, per on ve això? Ve, o directament per un satèl·lit, més fàcil, en el satèl·lit digital o via digital a Espanya, en una plataforma satèl·lital, ve per un cable, és molt important el centre, o vindrà a partir d'ara, per una altra història, espero que sigui l'última, si no es complica molt el tema, que es diu la digital terrena. La digital terrena vol dir que per l'antena normal que nosaltres tenim a casa, la normal, la que estem prenent, la etcètera, en lloc d'arribar una senyal analògica, aquestes, fan servir una senyal digital, per la mateixa antena. I si nosaltres al nostre televisor sempre li afegim un descompressor, és a dir, per fer aquesta autocorrecció, pel sistema que ara estem prenent 6 canals normals sense fer res a casa, nosaltres en rebrem 6 multiplicat per 5 o 6 multiplicat per 30. I això, el frenesí regulador d'aquest govern, que té una frenesí per ocupar l'espectre radioelèctric, com no s'ha vist en la història de les telecomunicacions mundials, fa que ens trobem amb aquesta confusió tan extraordinària que hi ha en el nostre país en aquest moment, que encara el cable arriba en retard. El satèl·lit arriba a l'hora, però per complicar-ho més, això arriba abans d'hora. Això arriba abans d'hora i això, doncs, el 30 d'aquest mes, i perquè han prorrogat el plaç, acaben els consorcis i tal. Senzillament, no és motiu d'aquesta conversa, però si algú interessa que ho digui, senzillament perquè aquest govern vol crear, aprofitant això, amb el que sobre, diguem-ne, que el tenien 6 canals en tenen 30, a cadascú té l'Espanya espanyola un i tenen un altre, tenen aquest i tenen un altre, i amb el que sobre, diguem-ne, creen un nou operador de televisió de pagament i, encara que no ho diguin, però jo no estic disposat a fer aquí remeses, creen un nou canal de televisió oberta. Que saben a qui li donen, etc. Per això hi ha aquest frenesí, per això hi ha aquesta història, per això hi ha tant enrenou, diguem-ne, en el món aquest en què jo estic treballant. Però això és un altre tema, però no ho vull deixar-ho de dir, perquè tindríem, diríem vostès, que és que no sabem què està passant. Sí, sabem què és el que està passant. En qualsevol cas, tornant aquí, és que la televisió digital està en les millors condicions per satisfer aquesta demanda creixent de formació i de qualsevol cosa. La televisió digital ens dona la possibilitat de per tant, que hi hagi més satisfacció. Si a un senyor li interessa molt la pesca, és que hi ha un canal especial de pesca. No hi havia ni un, però una part té un canal específic de pesca. Això agrada molt a un senyor de les llites, però probablement també tindrà un canal d'aquesta. Però sobretot, és que ens pot proporcionar una programació específica i flexible. Perquè quan entra el sistema de pagament i tornant en aquest sector, en aquest servei que hi ha aquí, i a través del pagament, doncs aquí es poden emetre altres coses i no només televisió, diguem-ne, recreativa. L'assumpte, i sobretot, això és important, això, podem construir un entorn comunicatiu combinant uns sistemes amb uns altres que fins ara nosaltres no teníem. I no tenia l'escola i no tenia el món de la televisió. Què és el que podem fer? Podem fer una moltes coses noves, però La informació pot ser diferent, pot donar oportunitats personals, es poden crear grups d'aprenentatge i d'actualització molt segmentats, tan segmentats com l'equivalent en recreatiu, en clara recreativa al canal de pesca. Que els interessi especialment el tema de la pedagogia, que els interessi especialment el tema de màsters, sí, i tot el tema de la formació. Com veuen, i per resumir, diguem-ne, aquestes possibilitats, en el fons, tot això es pot resumir novament amb aquesta imatge que jo els plantejava al començament. Abans vèiem que això és una televisió per rebre els canals normalment, però també podem saber que amb aquesta nova situació això és un banc, això és una galeria comercial, això és un estadi, cinema, una sala de concerts, videojocs, un navegador d'internet, una bústia de missatges, una escola i per cert també és un televisió. O sigui, també, si volen, fins i tot es pot veure el programa de sempre, no? O els programes de sempre. Però jo els volia fer algun comentari sobre la qüestió. Tot això no és, no està a 5 anys vista ni a 10 anys vista. En aquest moment, començant per dalt, el banc, doncs, falta veure algunes qüestions de seguretat i sobretot hi ha una desconfiança popular important. Ara, si jo faig aquí un ingrés, l'ingrés al veí o el veí em pot mirar un compte corrent, etc. Però, diguem-ne, això està prou avançat com per saber, va fer un intent a Trentària, una vegada va ser un treball passat per la Caixa, el Consell de Telecomunicacions, que està a punt d'esclatar de meu que s'obri el que vagi fins al teu banc i et digui, escolti, mira, a través d'aquest aparat de dita vostè pot fer-se directament aquestes operacions i moltes d'elles doncs això transforma molt el món de les oficines i es transforma més per les funcions bancàries i per altres qüestions. La segona qüestió de la galeria comercial, en el seu aspecte més senzill de la famosa del teleshopping normal, la famosa que s'ha inventat i fins i tot de la televisió web, no? D'aquestes teletiendes normals que hi havia, ara s'estan preparant canals diferents, que fins i tot la càmera va per la mateixa estanteria on està la llet i jo vull aquesta, les dues marques i la punta en tres, els estants aquests i els agafen. No? El de l'estadi, doncs, ja hem tingut alguna ocasió de veure-ho, del cinema, evidentment, o de la sala de concerts també, o dels videojocs, però menys interessant del tema. Però jo voldria parar en els dos següents passatges, diguem-ne, de les possibilitats que això ens dona. I és el tema del navegador d'internet. Aquest aparell, aquest servei que nosaltres en tenim a afegir sobre, és el decodificador per poder entrar en un d'aquests elements, pot tenir incorporat una cosa que se'n diu WebTV. WebTV és un nom afortunadíssim d'una empresa nord-americana que va patentar el nom del concepte i, òbviament, ha comprat la vida a Bill Gates. Però hi ha altres possibilitats, hi ha altres empreses, Passport, WebTV, o diuen WebPassport, però, o qualsevol, hi ha 5 o 6 empreses. Què permet això? Permet, a l'entrar al món d'internet amb algunes funcions d'internet, no necessàriament a totes, sense necessitat de tenir un ordenador personal. I això fa, diguem-ne, naturalment, això ha de tenir aquest aparatet que es diu WebTV i naturalment ha de tenir una línia telefònica o una línia de cable, lògicament, si no m'ha de tenir. Però això és molt important. Despectivament li diuen, això és internet de salon, internet per a pobres, no? Vostè li diu, com que és convenient, naturalment, en aquest tipus de vídeos, se'ls importa sobretot als fabricants informàtics. Però l'important del tema és que als Estats Units hi ha un 49%, un 50% de la població que té un personal computer a casa seva. Cal pensar que vostè ho diguem que som molt altres de connectar a internet. A la comunitat europea hi ha un 15%. I el mig d'Espanya és un 9,8%, per tant, un 10%. La distància entre aquest 10% i aquest 40% fa pensar que hi ha un espai molt important perquè des del saló de casa o des d'una tele que tinguis a part, on tinguis connectada, on tinguis el servei, aquell és el servei aquesta pantalla, que fins ara només rebia televisió, pugui ser no un ordenador, perquè no fa el càlcul, no un ordenador ni farà un processador de textos ni coses així, però sí que permetrà entrar a internet com a mínim algunes funcions, sobretot per les comercials, sobretot per les comercials, i connectar correctament amb una impressora de lloc per treure la informació, però sobretot per la bústia, perquè jo les experiències que he vist utilitzant en aquest aparatet et permeten fins i tot a cada casa tenir 4 o 5 adreces diferents, amb la qual jo no li llegiré les cartes a la meva filla ni a mi. I això fa que a les famílies, a la que això es popularitzi comercialment, estem parlant de llançament dins d'aquest mateix any, perquè bé, pugui revolucionar doncs, els sistemes de missatgeria, els sistemes de correu, i tot això es pot fer des de la mateixa televisió. Llavors, per la televisió que aquesta fent això, no veu la tele, evidentment, però normalment a les cases on hi ha tres televisors, o els televisors, o es pot fer el televisor principal, el que sigui. No? Pot fer qualsevol televisor, pot utilitzar un petit o de blanc i negre, si vols que no tens més problema per veure. Això és una cosa important que jo crec que creixerà molt diguem-ne en els propers. I l'altra cosa important lògicament i la central per al tema que estem avui parlant és el tema de l'escola. Jo crec que aquí és on està pendent la gran revolució i on hi ha les grans expectatives i les grans possibilitats. En general la televisió, a la seva història, ha estat una televisió sempre estrictament imaginativa, inclús en programes, i mai hi ha hagut una televisió educativa. Hi ha algunes coses que fa la televisió espanyola que estan molt bé, la lectura del saber, tot això, canvien, sobretot a Amèrica i tal. Però no s'ha utilitzat mai la televisió com a instrument educatiu per moltíssimes raons. Una, perquè tenim pocs canals, i per fer una funció comercial, etc. Però també per una altra raó, perquè no feia falta. A nosaltres no feia falta, però amb altres latituds sí feia falta. Jo conec que em vaig interessar molt i vaig conèixer en un detall una cosa que es diu televisió educativa a Mèxic, que em va impressionar. Mèxic és una ciutat, és un país de 90 milions d'habitants comptats, probablement ja hi hagi més, en els quals no hi ha un sistema educatiu que permeti que totes les escoles de tot el país, que totes les escoles del país hi hagi un cos de professors equivalent al que aquí serien els de l'antic batxiller. I per tant, doncs, tenen bastant coberta l'ensenyança primària, l'ensenyament primària, dic de la meva època, però no pel batxiller. I aleshores, a un professor d'una escola de Coatzacoalco, o s'estava de Veracruz, o en sigui de Michoacán, li va molt bé tenir un sistema tan senzill com la tele i una antena, una tele i una antena, com aquesta tele, amb una classe que senzillament emeten des de la ciutat de Mèxic via satèl·lit a tot el país, perquè Mèxic és grandiós, i saben els senyors que diuen, a veure, com estem avui? 22 d'abril i és la una de la tarda. Escolti, ara toca matemàtiques. Niños, pàgina 143, equacions de segon grau. Aleshores, hi ha uns llibres perfectament connectats, que aquesta és la gràcia del sistema, amb la classe. I els dibuixos que surten, els esquemes que surten allà, són exactament els que els surten després, diguem-ne, per la teoria. I aquest mestre de Coatzacoalcos, o com sigui, té l'ajut en matemàtiques a les equacions de segon grau, o la classe d'anglès, o la classe del que sigui, per poder suplir, diguem-ne, aquesta distància que hi ha entre el primer grau i el segon grau. Això jo crec que és una de les experiències de televisió educativa més important. No és un sistema obert, és un sistema que està, però que tenen pràcticament totes les escoles. Això s'ha obligat a centralitzar l'ordre de les classes a la francesa. No? Allò que ens explicaven que bé, tots els nens de França del dia no sé què estan estudiant la mateixa lliçó, com correspon a Covid, i estan estudiant tots la República, perquè toca aquest dia la República o toca el que sigui. Això ha obligat, diguem-ne, amb aquest tema. Hi ha altres sistemes que s'han intentat en països a fora, ho han intentat ells també treure de Mèxic cap a les zones de Colòmbia, etc., però hi ha hagut molta més disbauxa, o potser s'ha pogut fer el seu propi sistema. Jo el que he trobat és un sistema senzillament admirable, eh? I a més vaig estar a les produccions i a les produccions editorials i tal, i a mi em sembla que és molt important. Ara bé, això és molt important, per ell, que falten professors, a nosaltres ens falten nens, és molt diferent. O sigui, tenim molts professors i pocs nens. Vostè sap millor que jo, o pocs estudiants. Aleshores, aquí el sistema és diferent. Però la televisió temàtica, a l'arribar a aquesta televisió temàtica, aquesta televisió digital, aquesta televisió d'una gran possibilitat de tenir canals, és la que ens dona la possibilitat de que això no ho llegim en clau d'ensenyança secundària, sinó que ho llegim en clau de tot allò que parlàvem abans de la formació permanent. És a dir, aquesta televisió nostra pot donar màsters. Els màsters aquests als que ens estàvem referint, perquè no exigeix una presencialitat, com de vegades és inevitable, però no exigeix aquesta presencialitat. I això és el que jo crec que obre un món. I obre un món diferent, pel qual estan treballant algunes editorials en aquest país, estan treballant algunes escoles, em consta que Deus o està darrere d'aquesta qüestió, i el que falta potser és aquest any, aquests dos anys, per acabar de desenvolupar la xarxa de cable, per acabar de desenvolupar, sobretot perquè el cable, a sobre del sistema, després ho comentarem, permet una interactivitat i permet que jo a més d'un o torni enrere, o em vagi un tema complementari de pay-per-view i vulgui una lliçó especial per mi, o m'apunti amb una lliçó especial i igual que m'apunto a veure el partit del Barça el dimensió des de la meva plata de Barça i tal, perquè és la manera que tindrà el Castell Madrid, si no, no m'apunto. I això és el que jo crec que aquí sobre un món molt important. Un món en el que vostès que estan en el món de la pedagogia, molts de vostès, jo crec que les universitats tenen que reaccionar ràpidament, perquè en aquest espai i aquestes noves possibilitats seran ocupades. Després, quan algú ho ocupa, és molt més difícil entrar, és molt més car entrar, i més saber si entres, o si entres en el terme oportú, per fer una sèrie de filaires, i un pot que hem d'assenyalar, però hi ha, doncs que apunt que hi ha, o la secta que deia jo, o la noia aquella, per dir-ho d'alguna manera, o un altre tipus d'ensenyament que en el fons és bastant determinant. Una persona que col·labora amb mi, que és extraordinària, però que té determinant màster en direcció d'empresa, després d'haver sigut una part a Anglaterra, que això sí que va servir molt, però després al final de tot el que havia après sobretot en presentacions magnífiques, que està molt bé, però això no és un tema de direcció d'empresa, no el pot fer. Però aquest tipus d'espai tan espectacular que s'obre és el que jo crec que pot obrir un camp nou d'informació, per exemple, d'aquest tipus, d'educació i d'empresa. Per què dic d'empresa? No solament perquè per la formació professional, que després, en última instància, doncs has d'utilitzar l'empresa en aquest treball, sinó perquè algunes empreses sí es poden plantejar que durant mitja hora al dia o una hora al dia, durant determinat temps, de manera excepcional, puguin entrar en un sistema de permetre que els seus empleats tinguin una televisió per veure, un aula o el que sigui, veure doncs, un curs de formació o de comerç exterior que probablement ja n'envien algú. Són caríssims aquests cursos, però probablement els és molt millor que tota l'empresa, del departament, tenen internacional, pugui tenir. Vull dir que amb clau de televisió, amb llenguatge de televisió, no estem parlant d'una televisió oberta, òbviament, no estem parlant de canals publicitaris, però estem parlant d'això que es diu canals streaming, i o de sistemes pay-per-view que pagués el nivell, que pagués la classe. Tot això combinat ens dona unes possibilitats espectaculars. Ofertes especials a les empreses on per aquí pugui haver aquest sistema de formació i només canals de so pel que se'n diu l'hilo musical aquest de la típica empresa en aquest temps tradició en aquest país. Jo el que crec és que aquesta revolució de la televisió passa a la televisió digital ens dona unes possibilitats, unes cares al món de l'educació i en últim instant al món de l'empresa que fins ara no es tenien. Jo el que voldria és que doncs, hi haguessin doncs, les iniciatives professionals, pedagògiques i empresarials a últim instant, i clar, i posant prioritat a totes les coses perquè això surti i perquè això funcioni. I només per no començar la discussió, un canal de televisió digne d'aquesta natura doncs, ens permet, després, com deia abans, les combinacions i ens permet compensar i complementar tot això d'una manera, diguem-ne, més espectacular. Nosaltres estem treballant en sistemes de programar televisió temàtica digne d'aquesta natura o veure que fan les editorials, doncs veiem doncs, que només en aquest país, i moltes coses són exportables, només en aquest país es considera que hi ha més de 6 milions de llars directament connectades amb el món educatiu o amb el món de l'atur. Espanya es considera que hi ha 12 milions de televisions, de llars en televisió, doncs en francès, 12, que és la suma d'aquests dos. Per què diem i d'on traiem això? Home, traiem això de que tots aquests tenen una persona que està estudiant des de la llar d'infants fins a la universitat, o perquè són professors, o perquè estan fent algun curs de curs regular, un curs regular, o un màster d'aquests al que ens estan referint, o ell està estudiant, i ja, tothom està estudiant, encara que sigui cursos d'hostaleria o del TCT, o del que vostè cregui treu. Hi ha gairebé 7 milions de llars a Espanya i després del món de l'empresa, absolutament, o directament d'alguna manera connectats. Només aquesta és la distància a la que s'està venint i que la gent es dona compte i ara des dels estudiants de primària gairebé 4 milions, persones en l'atur gairebé 2, estudiants de secundària gairebé 2, professors 520.000, hi ha mig milió de professors sumant-ho tot, des de les agricultores probablement als que donen cursos de doctorat, però mig milió de persones tenen l'activitat i una docent. Tot aquest sector, els IPs, els universitats, etc., tot això dona un món que si es complementa en el món de l'empresa, doncs té que donar en un país que hi ha la suficient formació de sobres per fer això, a la possibilitat de que nosaltres estiguem realment a les portes d'una nova manera d'entendre la informació. Però la informació, insisteixo, no en un sentit de telediari, sinó en un sentit de programes creatius, sinó de programes que puguin ser formatius. Bé, jo no us vull avorrir, podria plantejar doncs, l'implantació de revisió de pagament a Espanya en aquest moment, la previsió, diguem-ne, dels propers anys, més els hi dic, o com crec que es repartirà entre el satèl·lit i el cable, aquesta cosa nova que els hi dic que es tira pràcticament, que és el tema aquest de la digital terrena, però perquè tinguin només una idea de la dimensió que això agafa directament a les llars, pensin que en 3 anys, d'aquests 12 milions de llars amb televisió que hi ha a Espanya, doncs estarem entre 4 o 6, hi ha diferents previsions. Si justificaria per què una o per què l'altra, no? Si a algú li interessa, doncs podem entrar en aquest món. O per què més satèl·lit, o per què més cable, o per què el que sigui. Però l'important és que, alguna manera, algun sistema de televisió de pagament el tindrà la tercera part, com a mínim, de les llars d'aquest país amb un termini molt ràpid, de 2-3 anys. En aquest moment estem ja entre un sistema o altre, per tant, comptant que el flux i comptant les xarxes de cable, sobretot molt... Algunes no desenvolupades tecnològicament, que hi ha a la sud d'Espanya, a la regió de Múrcia, etc., estem ja per sobre de 2 milions, per tant, diria que això, que passi això dintre de 3 anys no és una predicció exagerada, ja crec que és una predicció moderada. Per tant, el fenomen, com dèiem abans, serà rapidíssim, es popularitzarà ràpidament i les expectatives i les possibilitats d'aquest espai preocupa i és de manera important. I jo crec que aquí, com en tantes coses, doncs les universitats i les empreses de televisió i els productors de televisió són conjunts tenim, de nou, una responsabilitat important. Si tot aquest sistema, però és que s'ha fet igual que el que passa a la televisió d'una recreativa, no? Aquesta paraula per entendre. Si totes les possibilitats que tenim, perquè hi ha nous sistemes de televisió, serveixen només per retransmetre produccions de televisió fetes amb unes coordenades culturals llunyanes i senzillament per traduir el que han fet doncs, els suburbis audiovisuals de Hollywood, siguin on siguin, d'Espanya, doncs realment estem perdent una oportunitat molt espectacular per nosaltres, perquè nosaltres a més, em permetran que digui això, en el català que em queda, després de 15 anys de viure a Madrid, i sense cap mena de complexa, perquè tenim la sort de conèixer l'idioma espanyol. Perquè jo bona part dels 3, dels 3 dels 5 anys que vaig estar en Antena 3, una de les grans funcions era rebre grups que volien invertir Antena 3, el 5, però que eren la T, un dia ara, la TF1, la TFM francesa, el Bastrum en alemany, la ABC nord-americana, la CBS nord-americana, etc. Tots aquests grups volien invertir aquí per poder guanyar el mercat després d'Amèrica Llatina, no? Perquè hi ha 300 o 400 milions de persones que parlen espanyol i el que més impressiona els americans és que 30 milions de ciutadans nord-americans parlen normalment en català. Això els té preocupadíssim. Programa d'un mateix 30 comptats. Després, probablement són més. Això ens crea unes possibilitats des del punt de vista de la producció televisiva doncs que no tenen els espanyols. No recordo molt bé el discurs del president de la República Francesa, el senyor Mitterrand, que va ser l'últim discurs a Estrasburg, que no venia a compte de res que de despedida i de deixar en les actes del Parlament Europeu pràcticament el seu testament polític, però d'haver comentat amb el professor Lenturen, on el senyor Mitterrand el que va dir que estava molt preocupat pel francès i per l'alemany i altres llengües, per l'italieta, però bàsicament pel francès i l'alemany, perquè la tenalla que s'estava fent entre l'anglès i l'espanyol els deixava en una circumstància diguem, molt compromesa des del punt de vista diguem, de les produccions televisives i de les produccions editorials. Jo ja tenia l'experiència pràctica només que al final els senyors que venien a dir que els interessa molt, però perquè vostès tenen Antena 3 PDU, perquè tenen Antena 3 Internacional, etc. Aquesta realitat, que és una, es pot produir exactament igual amb aquest altre món que s'obre. Ara s'obre un món molt important de televisió educativa. La televisió educativa en els termes que hem dit, en relació a l'empresa, en relació a la formació permanent, etc. No ho repetirem. Ens podem quedar mirant, o podem començar a donar una reflexió important, profunda i com a pràctica sigui possible millor per tractar de complir aquestes possibilitats abans que l'obrin els altres, sinó al final la possibilitat que dona aquest tipus de televisió i per treure el màster de no sé què, en lloc de fer-lo de l'Eusto, el parlant de la Universitat de Sant Lluís, que pensa saber si existeix, sí que existeix una Sant Lluís, la coneixem, no? L'estat de Missouri, però que probablement el seu institut a Madrid, i perdó per la cita perquè jo desconec si realment és seriós o no seriós, vés a saber si té una connexió o és un nom que senzillament està en el registre de marques, diguem-ne que s'ha fet amb aquest país, perquè també hi ha molt. Bé, aquest és el tema de, per una banda, possibilitats i per altra banda, diguem-ne, de crida, a dir, vostès que estan en el món de l'educació, tractin de posar-se en marxa. No es quedin només com a espectadors d'aquesta nova possibilitat, perquè crec que aquesta nova possibilitat fora molt trist que nosaltres la deixéssim passar, com tantes altres coses que hem deixat passar en aquest país, i no tractéssim d'ocupar-la d'una manera i d'una manera pràctica i així. Però jo encantat de seguir comentant amb vostès, és una mica llarg, potser, la meva presentació, i que pugui seguir comentant si els interessa algun aspecte determinat de la qüestió. No sé com és això que
passa. Sí, sí, sí. A la tarda continuarem ara pensant de dedicar una història fins a les dues o així de blocs. Jo tinc una primera cosa, potser ho sabré formular bé, és, entenc molt bé el cas mexicà. El cas mexicà en dia una programació nacional i, per tant, és de rendibilitat educativa, social, econòmica, etc. Fer aquest tipus de programes. I, quan un mira això, pensa, ai, l'altre dia ho comentava amb un lloc d'un, ai, que potser un dia no en vindran a la classe, perquè això ho farem per televisió, per televisió, no? I per tant, no quedaré sense alumnes. Però el problema està en que una cosa és la programació nacional, que és el terrorisme, i una altra és qui podrà suplir programes educatius tan específics, com són els currículums que hi ha a cada universitat, o el màster que convé en els nostres alumnes, o això, com es diga, amb la rendibilitat comercial, que evidentment els meus alumnes han de tenir, i amb la possibilitat de difusió. Entenc, vull dir, un gran programa plantejat i ha pensat per a molts milions de persones, pagat pel Departament d'Ensenyament, per dir-ho així, oi? I gairebé amb obligatorietat de connectar-lo, és una cosa. L'altra és una universitat, encara que sigui d'11.000 estudiants, amb plans d'estudis, perquè té solucions molt diverses i tal, com es pot aprofitar d'aquest tipus de cosa? Perquè qui prepararà o qui farà aquest tipus de servei?
Jo crec que interessa. Sí, sí. Jo crec que aquest sistema de possibilitat de televisió formativa que estem aquí dibuixant i que veiem que es pot fer, crec que sempre tindrà una funció complementària. No crec que es puguin... Això no substitueix la universitat. Jo crec que senzillament la complementa. Tampoc seran televisions per grans milions. Si ho és, per 5 o 6 o 10 o 15 milions d'anys, doncs allò quedaria massa coses de segon grau. Ara són molt més especialitzades, però també és veritat que dintre d'aquestes universitats que no venen a la universitat, que no s'ensenyen a la universitat, també hi ha petites grans masses, també hi ha mig mig, per exemple, temes d'informàtica. Informàtica són uns cursos que normalment, els que estudien informàtica, al final ho necessitem tots i ells expliquen que no hi ha una classe d'informàtica. Jo de vegades penso que hi ha un sistema educatiu, no sé com un entrar, però també podria haver ensenyament de classes de conducció, perquè al final falta la vida o l'educació sexual, que també és important i també tindríem que ser-hi. Vull dir, quan un diu, li donem una formació integral de tot, però almenys esto y menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, sobre el compens informàtica. Tot el tema potser educatiu, però pràctic, d'això que dèiem abans de les variacions de la geografia mundial en funció d'ella, perquè la gent podria estar al corrent que alguns països o els altres, el comerç, etc., perquè les empreses abans exportava una, estaven 20, en aquest moment hi ha petites empreses que se sabeu on, l'altre dia estàvem a la Càmera de Comerç a Miami i li vaig dir, deixa'm veure la llista d'empreses que hi ha aquí, quan un plec així, i aleshores hi havia Mule, López, Hierro, no sé què, que eren uns senyors de Córdoba, que estaven exportant a Miami, i un pas de per allà, i aquí es portava una exportació, no és la telefònica, Iberia i Argentari, no, és los Mule, López, Hierro, de nou, i com aquest hi havia tot temps. Vull dir-te que aquesta necessitat és una documentació del sistema del idioma ja no és això. Profund, estructural, que té aquest país en matèria d'idiomes doncs el coneixem prou. Aleshores jo crec que efectivament moltes d'aquestes coses que estem plantejant són aquestes coses complementàries i el que té que substituir més no és el que diu vostè de les la formació curricular normal, sinó a tot aquest altre sector dels màsters o tot aquest altre sector, no sé si m'explico, que són aquestes coses complementàries que tan fort que l'altre i que també estan en disposició de donar el títol, perquè allà donen el títol normalment per assistència, però per examen, amb el qual saps a fer-ho per subscriptor, si pagues no podria treure 250 títols, tot i que també pot controlar al final si com a mínim si has connectat o no. Deixem fer la broma. Una de la seva mare, connecta amb 11-12 perquè no mira el títol de la classe del management de no sé què, que també es podria donar. Però més enllà de la fita aquesta, jo crec que sobretot la gràcia d'això és que és tot el complementari. I tot el complementari doncs és molt important perquè la quantitat de negocis. Jo l'altre dia, la setmana passada, vaig passar amb dos col·loquis d'aquesta dos sistemes aquests, un amb un model de Madrid, amb mineral, l'altre amb l'hotel intercontinental. Però jo com a periodista sempre pregunto, no sé, i tal igual. A cap dels dos, per cert, a mi i als altres ponents ens van pagar. Hi ha altres que sí, però els alumnes pagaven 190.000 hoteles per 4 dies d'estar amb aquell sistema. I un vaig trobar totes noies que venien i jo coneixia, de la part de l'Universitat de Teatres, altres persones que venien, i me van ser 90.000 per una setmana. Era la presentació, deia, no, però tenim uns grandes mantres i tal, sí, està bé. Però hi ha molts comunitats al voltant d'aquest tema, i si la gent hi va i parla a les empreses, perquè aquest tipus de foros de discussió o de conversió d'inversió de les empreses no en tenen més això. I com que no en tenen més això, tot això que estem plantejant és un món que hi ha suficientment important.
Lligant amb això que dius, coincideixo plenament amb el que fan una cosa, és que les coses són trenquen totalment els esquemes actuals, però és una moneda de doble cara. És a dir, tu has dit, una universitat de Venezuela pot envair el seu mercat en aquests moments, igual que nosaltres podem envair el seu mercat. Aquesta part no central del mercat educatiu, la part aquesta que estem comentant, microsegment, diguem-ne, no? I si nosaltres ara imaginem que en aquest mateix moment arrenquem, la Universitat de Girona decideix oferir un curs a tot el món sobre Word. Sobre el procés, el programa Word que fa Microsoft.
Sí.
10 universitats més de tot el món decideixen, tenint la mateixa brillant idea, i també el fan en espanyol. És un exemple molt tonto, no? Però si oferim un curs d'aquests, és molt probable que tindrem molts competidors. Vull dir, que davant de les possibilitats d'internet i d'aquesta televisió que ve, un es pot fascinar fàcilment de les possibilitats, però a nivell empresarial després és una moneda doble cara. Hi ha un tempo molt lent per produir un molt bon material i després hi ha d'haver un esforç de màrqueting molt fort.
Sí, però si tu no ho ocupes, el pitjor que pot passar és que tinguis aquesta manera que és d'entrar en què? En la carrera de... Doncs tu col·loques dels primers, doncs si veus el fundador, doncs col·loques i al final també hi haurà altres elements, un curs amb un altre. I hi ha universitats doncs, que en principi, i segons el que tinguin per ensenyar, doncs se'ls reconeix pel prestigi de la universitat o per la ciutat a la que està o el país del que ve, que probablement t'atreurà més si un té que estudiar. El sistema Word que dius, doncs, entre un d'aquí i un de l'Universitat del Cairo, doncs és molt probable, perdó, que no agafi el de l'Universitat del Cairo. Després ja entren els elements normals de la competitivitat i de la lluita comercial que és. És a dir, que jo estic d'acord que un es pot enlluar-ne molt. Ara, jo sé que aquí hi ha un problema molt important i el que sí que tenim clar és que si no ho fas, t'ho faran. Amb la qual cosa, és qüestió de dir que hi ha dues actituds. Tractar el drama del món i al final, després, probablement no acertar-la la primera, localitzar. Doncs on tu puguis treballar i tinguis la credibilitat suficient i treballar, invertir, demostrar la teva eficiència a la plaça del temps i al final posar alguns a la porta dels altres, etc. Fins al normal, però competitivitat sí.
Jo crec que nosaltres com a universitat de Girona ja està entrant, ja està entrant amb això, igual que ho fa aquesta universitat, altres ho està fent.
A mi em sona que
s'anem a distància a través d'internet, no a través de televisió, a través del que s'anomena campus virtual,
sí.
A través d'internet. Però a mi em sona molt la il·lusió que es va generar a internet fa 3 o 4 anys, que em deia, ja tinc un web. I ja està, i la gent ja allà acabava la seva felicitat. I aquell web no l'actualitzaven, no tenia la qualitat, no tenia audiència, i per tant moria al cap de 3 o 4 mesos. No? I probablement si hi ha no sé quantes universitats d'Espanya, si n'hi ha 100, d'aquestes 185 estan ara mateix posant-se a fer alguna cosa d'això, no? Però resultarà que no, o no? No, probablement sí.
Aquí en molt gran. Les universitats comencen a entrar. De moment ja tenim la UOC, que ja ha nascut com a lletra oberta, si ja tenim una
universitat.
Però és que calen uns mitjans importants. I les universitats a vegades no tenen els diners necessaris per entrar-hi. Però hi ha empreses privades que ja han entrat a fer. I en aquests moments, aquestes pròpies són multinacionals, que han començat amb tots aquests processos, i en principi com era normal, però el grup d'aquesta empresa en aquests moments ha portat ja 6 universitats, la pròpia empresa, per tenir darrere tot un respaldo de territori, suport de molt fàcil. Per tant, jo també penso que aquestes coses, si no hi ha una, si no se sensibilitza una mica els poders públics, que ara siguin els poders públics locals, o l'estat, bé, que és una mica preocupat, ens estem ja situant malament, perquè és evident que nosaltres podem fer determinades experiències concretes, resultats exitoses i anar molt bé. Però el problema de tot això és el que està explicant el principi. Entre la societat digital o la informació, com li vulguis dir, els processos són molt ràpids, les tecnologies són obsoletes amb molta rapidesa i el que avui és vàlid d'aquí 4 anys o ho han renovat, però realment ho pots pensar. Aleshores, si no hi ha una inversió i no hi ha, per tant, una participació de coordinació a nivell d'administració pública, de poder que realment puguin donar suport a tot això i projectar-ho. I en aquest sentit jo crec que en aquest país tenim moltes responsabilitats, o se'n poden tenir, perquè si no fas un compte respecte d'altres, el que tu deies, el fet de que l'espanyol és una llengua que té molta importància, doncs malament tenem. Aleshores jo penso que també seria molt important de les administracions públiques respecte d'aquest propi tema. No només de nosaltres mateixos, que ja n'hauríem de ser conscients bastant, però no basta, no basta, perquè es costen, les universitats no tenen diners bastant, esforços individuals són difícils, i per molta hipòtesi, doncs, si no hi ha una... si no hi ha darrere una empenta una mica més forta, es dirigeix el programa intel·lectual. De totes formes, la formació a distància per mi té una importància enorme i de cada futur de cada vegada més, però el que és també un procés que no és suficient, és a dir, d'això no substitueix la universitat ni substitueix l'escola. Però és un complement que a vegades fa més important, sobretot de cara a la difusió de coneixements. Les habilitats i les actituds també es poden fomentar, però és més difícil, és molt més difícil. I la intervenció personal, doncs jo penso que encara continua sent bàsica i és necessari per a l'escola.
Jo ajudaré el que volia dir, potser amb això, però que és a dir, i és que la universitat pot emprendre iniciatives i així, si està molt bé, es va. Però la cosa és tan costosa i tan cara que potser el que seria correcte seria que una entitat entrés en pacte, amb una empresa que li pot fer tant el suport tècnic com el suport de màrqueting. Ho dic perquè si no s'acaba així, s'acaba com l'empresa i escolti-me, tinc cap aquí que em compraré. I se'l queda. Però em sembla que millor que una empresa tingui universitat, que sempre em sembla sospitós per la pobra universitat. Quan l'església té la universitat, quan un grup polític té la universitat, és a dir, aquest tipus de cosa resulta relativament sospitós perquè hi pot haver un control ideològic, no? Potser no, però hi pot ser. Aleshores, em semblaria molt millor un sistema així de pacte, de manera que la gent es espavila i es posa en contacte amb aquella empresa que li sembla que pot tenir interès en la difusió d'aquest tipus de productes i de reflexions. I això seria per les dues bandes molt més profites, em sembla, que no pas un intent en solitari, en aquest camp. Els intents en solitari, en el terreny de l'educació, em sembla pràcticament estètics tots.
Jo feia aquesta crida, potser una mica, no era tant a la universitat com a institució, sinó a les persones, si s'hi tenen, però absolutament d'acord amb vostès, que és necessari una aliança. Una aliança entre una universitat o una escola especialitzada, una empresa productora, per exemple, per on seran aquí, on ara, i la Universitat de Deusto amb la secció de televisió per coordinar, perquè al final tot té la seva lingua pròpia i sobretot el seu know-how, no? I és difícil, però el tema de les aliances és més important. I sí, hi ha aquesta possibilitat d'anar amb la parada de posar i comprar universitats. I li volia fer una pregunta. Aquesta, la comunitat de presa d'aquesta empresa, és la que ha comprat la Universitat Europea de Madrid. És una empresa americana que ha comprat. Jo donava unes classes allà. I de sobte un dia em van dir, no, no s'ha comprat una sinó empresa. Però és aquesta.
Si acabes amb aquest règim de l'universitat, depenent de la Coca-Cola, segurament que s'acull el salari.
Fins i tot un salari, un dòlar.
Millor. Però també tens una inquietud, eh? Perquè si en un moment determinat...
Precisament meu s'ha fet des de la universitat pública. Penso que hi hauria d'haver una certa responsabilitat per part també de les escoles públiques. Tenim les de la Coca-Cola. Aleshores, encara que la universitat sigui important, per intentar posar al seu abast els mitjans necessaris per fer un dany de projecte d'aquests. La UOC no ha sortit per si sol, ha sortit per l'ha imposat el govern de la Generalitat, però la UOC podria ser perfectament un canal de suport a la resta de les universitats catalanes per tirar endavant fins a dies d'aquest. Ho dic perquè això va sortir abans d'una reunió de tot el al Centre de Formació Contínua de Catalunya, on evidentment cadascú està apostant, hi ha un més que l'altre, per tots aquests temes de formació a distància i formació de la comunitat. Jo penso que m'ha sortit molt bé, però no estem en condicions, que cadascú munti els seus individus, si no acabarem fagocitats per algú que té capacitat de fer-ho. I penso que hi hauria de posar de la pública de pensar que si no vol fer alguna cosa s'ha de tancar lliures i no manca un mitjà que està d'aquest tipus.
Sobre una cosa no és només oferir aquest tipus de productes, sinó la formació que requereix l'ús d'aquests productes, perquè estem dient que la universitat ha d'oferir això, ha d'oferir això, ha d'oferir, però ningú s'ha acostumat a usar aquest tipus de productes, ni els professors ni els alumnes. Amb la televisió, per exemple, quan ens han treballat la televisió aquí, la televisió dels alumnes no entran mai. Segurament que no hi havia els programes massa de fons per entrar-hi, però segurament es podria haver fet algun altre tipus d'ús més del que s'ha fet. Llavors, amb aquest tipus d'oferta, el que veig és això, nosaltres no estàs preparat per utilitzar això perquè no ho has fet mai, perquè és una cosa absolutament nova. No és només els estudiants que s'adreguin a fer-ho, sinó que tu també has de saber quan ho has d'utilitzar, què pots utilitzar i tenir aquest tipus d'informació. Per tant, no és només l'oferta, sinó és saber què hi és i saber com la pots utilitzar.
El que passa és que si fixar-me en aquesta situació, fa 10 anys, aquí hi havia un canal de televisió i mig. Hi havia uns a 12 que aquí no tenia sentit. Les públiques han de públiques... Ara hi ha altres possibilitats. I jo, senzillament, aquest forat no el veig tant pel que està molt en la ciutat, sinó pel que ja ha acabat i necessita altre tipus de formació comunitària. Aleshores, tenen... Sí, començant una mica, però no es va bé dir-me la discussió. Hi hauria tres nivells. El nivell mèdic, que és el que hem definit allò per l'obesitat, per entendre. Menys és impossible perquè no saps ni estudiar ni aprendre, és impossible haver registrat un tratament clínic. Però també, en el cas mèdic, és complementari, perquè és complementari al mestre. Estàs donant el tipus de coneixements que aquell professor no té. Per tant, nivell mèdic. Després, per dir d'alguna manera, hi hauria el nivell UNED. No sé exactament què fa la Universitat Oberta de Catalunya, però a nivell d'UNED, suposo que és això, doncs és allò de dir, donem la facultat de dret, la facultat administratiu i de dret civil i de dret, i són unes classes importants. El que jo dic és un desnivell, no perquè estigui més alt, sinó és tot el complementari a la universitat. Per tant, l'objectiu a qui ens dirigim no és aquesta persona, sigui que estigui amb aquesta comunitat. ser aquella persona que probablement ja està en una empresa però no entrarà en un altre lloc, o una persona que necessita reciclatge. Una de les coses interessants que jo crec que està passant és que s'estan exigint noves professions, que tampoc està la universitat curricular donant aquest tipus de suport i de creixement. Aleshores, la trobes amb molta gent, el que dirigeix, poso exemples, el que dirigeix la direcció general de Madridtel, de la xarxa de cable de Madrid, que està començant a la comunicació, se n'envia internet, i em pregunto molt, però tu què ets? No, jo soc geòleg. Un dels, en dos casos he trobat dels millors directors financers que he trobat eren filòsofs. Haig de dir que perquè s'ha dotat els dos en dos, però probablement això sigui una casualitat. Però al final, jo i més davant d'un públic que sap molt més que jo d'aquests temes educatius. Diguem-ne, popularment diem, el que importa és tenir una cultura i després això a partir d'aquí tens la possibilitat d'aprendre altres coses. El senyor que surt amb una professió que no li serveix el tema de geografia o el tema de història, més que per una classe, sinó que ha determinat el professor, amb aquells coneixements, aquest curs complementari és el que s'hi pot fer. No està dirigit a explicar-li geografia o història o filologia, el que estigui fent això, sinó a explicar-li, doncs, probablement aquestes altres coses que deia, d'informàtica, de management, de direcció d'empreses, etc. Per tant, si tu dius els tres nivells, nivell mèdic, nivell UNED, o si és l'equivalent, no ho sé si és l'equivalent, ja ho podeu vosaltres, de la Universitat Oberta de Catalunya, i jo crec que en el tercer és on està. Té un gran, el gran complement, que és això que deia de Deusto i que deia d'una d'aquestes escoles o d'aquestes universitats que estan intentant connectar amb sectors que puguin portar bé. No ho farà Deusto sol, no ho farà sol l'editorial Planeta, que consta que està amb aquest sector, no ho farà només una empresa en la que jo participo com a producció de televisió, però probablement l'aliança de tots aquests sí que permet treure un títol que ha de tenir no solament la presència televisiva necessària, no solament el suport complementari dels llibres, etc., però també el rigor i els coneixements i la possibilitat de donar un títol al final, perquè al final la major part de la gent, però millor que jo, no seria per aprendre, seria per tenir un títol, que és una cosa, no sé si és una cosa que el que ha de dir, però de vegades s'ho sembla, no? Mira, jo no ho podré, però que no ho per posar els currículums aquests. Però jo crec que de debò que aquí hi ha unes possibilitats importants. Però tornant a la idea aquesta que dèieu del xiringuito que cada un ens ha de desmuntar, això no té sentit si no es veu per mercats amples i per mercats grans. No té sentit. Això no vol dir que no ho faci la Universitat de Girona o la Figuera si hi hagués. Però la seva visió és ha d'anar amb un mercat, per algun molt ampli, perquè si no té molt poc sentit. Tenim un mercat relativament petit, perquè i per tant, el que diem en espanyol és el que ens pot donar no la possibilitat d'obrir-se a altres sectors i a mercats naturals que no cal la producció de permís. Primer és més cost, és una pèrdua. Això és el que ens ha fet trencar i obrir la possibilitat. És el factor polític. El factor polític és molt determinant. El factor polític en el sentit més ampli que vols. Per què posa l'exemple de Portugal? Va tenir llei de televisió per cable, sí, dos anys o tres anys abans que Espanya. Per tant, no és de sobte, és que Portugal no, és que Espanya, aquí, per ser més rigorós, hauríem posat motores i frenos, perquè motores i frenos, perquè també hi ha frenos. Si la llei del cable no es desenvolupava a Espanya, per unes quantes raons, entre altres, perquè es volia com a França, perquè probablement el monopoli de televisió de pagament, de facto, no de llei, que és la manera del curs, doncs, deixar que el desenvolupi primer. Hem de pensar, des d'aquest punt de vista de la televisió, i ara vas a les telecomunicacions, que trobo a més, que en general la televisió ha arribat tard, la televisió privada, ha arribat tard a Espanya com ha arribat tard i a molts països d'Europa. I anem amb un cert enrediment d'aquest assumpte. Però estic d'acord que el fet de que una ciutat com Barcelona o Girona com a Madrid no tingui una xarxa legal comparable en la que existeix en uns altres països de Brussel·les, és realment una situació d'un dèficit espectacular. A Portugal s'han ajuntat dos casos. Una, la llei hi va ser abans, i segona, és un país petit, no molt important, és petit, és la quarta part de tot el que tenim. Nosaltres aquí sempre divideixen per quarta, en població, etcètera, i tal, entre el últim més o menys, et dona una pista, no?, de broma. I allà doncs, no va haver aquella necessitat de liberalitzar un país petit, hi havia menys mercat i tal, i li van donar la concessió al cable de Telefònica Portuguesa, que té una filial que es diu TV Cabo, 100%. Ja no han deixat ser TV Cabo, ja a Braga, a Bracatell, a altres ciutats, no? A Beiria i tal, però bàsicament és la Telefònica Portuguesa. Aleshores van ajuntar les dues, quan començava a ser la Telefònica Portuguesa. Jo crec que és molt important que Espanya no fes la Telefònica, ja ho farà, segons la llei li habilita una llicència de cable i les dues xarxes, però això era condició, a la raó, que les empreses concessionàries treballessin. El que no pot ser és que Cable Televisió de Catalunya, per un problema interaccionarial, una baralla, que no sé què, doncs arribessin en una situació com la que s'ha arribat. Jo sobre això podria parlar perquè he treballat molt al cable i encara som a l'administració nostra, tres, de cables d'Espanya, de Madrid, Galícia i Castella i León, però conec molt bé aquest tema i de Catalunya també, i jo soc molt autocrític, com a català o català parcial, soc molt autocrític i com estan les coses a Catalunya. Aquí hi ha una lluita tremenda en dos línies, no? Això que m'ha agradat tant a mi de pactar i d'arribar a coses, està molt bé, però hi ha vegades que empresarialment és molt perniciós, perquè al final hi ha una lluita entre dues empreses tremenda i aquí vam dir no, tots a dintre i tots benvinguts. Al final va ser un bloqueig de la situació, que és exactament el que ha passat. A Madrid va donar una lluita terrible, però va donar amb una empresa. I després no funciona, però no funciona per altres raons. No funciona perquè l'alcalde de Madrid, com perdon, doncs és un senyor que això ho entén un poc, o no li importa, o com que ja guanya per majoria absoluta, li és igual. Doncs és una llàstima, perquè el de tenir, que ho apuntava molt bé, jo crec que a la seva intervenció, el tenir o no tenir un polític sensible al front d'aquesta situació determina molt la vida de la ciutadania i pot acabar tenint una transcendència molt important de fer material i en general per la riquesa de la comunitat, perquè tu mateix assenyalaves el que pot passar. I és que dius, escolti, doncs si Vitoria té internet, a mi m'interessa més invertir a Vitoria que invertir a Madrid, o invertir a Girona Ciutat que invertir a València. I aquest és un dels drames en què jo crec que aquesta administració en general i algunes empreses en particular no s'han pres, potser no han comprès al final la importància d'aquest tema, perquè jo crec que això és bastant determinant, no? El tema que deies que l'internet pugui ser de l'autoritat i per tant pugui funcionar com una intranet, almenys per una part de les operacions que tenen dintre de la mateixa comunitat a la que estàs. Home, anem amb retard. Ja he fet una referència crítica abans de que per crear més confusió doncs el govern amb aquest tren així de l'1 doncs ara treu la digital terrestre, que això només serveix per rebre televisió i per tant no serveix pel problema de fons que planteges tu, que és el determinant, que és el tema del cable, no? Amb el qual, diguem-ne, aquí és que em vaig portar un retard important i al final, efectivament, les ciutats es dividen per la que tenen, les que tenen la sensibilitat o tenen aquestes estructures d'aplicació o no les tenen. Però amb això no és un tema de parar. Jo puc dir que veig que la ciutat que està governada pel PP com gairebé tot en aquest moment perquè el signe va així i l'alcalde va ser molt poc sensible per aquest tema i el president de la comunitat de Bolívia no és molt sensible a aquest tema, el que passa que no té competència, però que sigui. El repartit fa igual, és insensible, és sensible, però per abonar-li i donar-te totalment la raó que dius, jo recordo que l'alcalde de Lleida, el ciutadà, em va dir un dia, ja fa uns anys, va passar que no puc perquè no depenia d'ell, però em deia, igual que l'alcalde, no recordo el nom, va portar l'electricitat a Lleida, jo sóc el que porti el cable, i vull ser, home, jo sóc un senyor que té la missió de dir, en aquest final de segle jo el que tinc que portar és el cable, el que tinc que portar són les noves telecomunicacions. Això va molt desigual, la fira va molt desigual, però pot acabar sent molt greu. Thank you.